Els dissabtes de 8 a 9 del matí, l'espai interreligiós de la ràdio de Lloret de Mar.
Continuem un dissabte més amb aquest espai dedicat ara i fins a les 9 del matí a la parròquia de Lloret. El seu rector és Martirià Brugada. Bon dia.
Bon dia i bon cap de setmana a tothom.
Passat ja el Carnaval, entrem de ple a la Quaresma, oi?
Sí, bé, nosaltres el comencem la Quaresma amb el Dimecres de Cendra.
Sí.
I per tant, doncs això, tenir-ho present que ja estem a la Quaresma, si més no, els dies feiners. Els diumenges sempre són una mena de replà en el camí per mirar a veure cap on anem.
Avui en parlarem, entre d'altres coses, també sobre la Quaresma. Però abans, escoltem la reflexió que fa el bisbe Francesc Pardo.
Òbviament, escoltem.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Quaresma, primer diumenge. Si ets fill de Déu, creure, viure, celebrar i proclamar la Pasqua de Jesucrist, la seva vida, mort i resurrecció, és la finalitat de viure en cristià. Succeeix, però, que a causa de la feblesa humana, del pecat, de la temptació d'abandonar, de les distraccions i complicacions de la vida, l'experiència de la trobada amb Jesucrist s'afebleix i pot quedar reduïda simplement a un record. Per això cada any necessitem viure la Pasqua i per això ens cal el temps de Quaresma. Són 40 dies que recorden els 40 anys durant els quals aquell poble esclau, alliberat per Déu del jou d'Egipte, descobrí i experimentà que era la nació amb la qual Déu havia fet una aliança d'amor i esdevingués el seu poble. 40 anys de dubtes, infidelitats, càstigs, de descobriment de Déu i del seu designi, i també de creixement en la fe i en l'esperança de la terra promesa. La Quaresma, 40 dies, també fou el temps que Jesús va dedicar a preparar l'inici del seu ministeri públic. Durant aquells 40 dies va experimentar la gran temptació. Seguir el camí del Messies servidor sofrent, fidel a la missió, o seguir el camí del Messies victoriós, poderós, espectacular, però sotmès al maligne, a l'adversari de Déu i de la humanitat. La temptació, manifestada en tres propostes del temptador, sempre es presenta com una possibilitat enlluernadora d'abandonar la proposta de Déu i decidir-se per altres, que sembla que ofereixen més satisfacció i més realització personal. Aquesta fou l'experiència de Jesús i és alhora la de cadascun de nosaltres. Cada temptació a Jesús comença amb l'afirmació «Si ets fill de Déu», també la temptació que se'ns presenta a nosaltres comença amb «Com que ets cristià, cristiana, com que ets fill o filla de Déu», que aquestes pedres es converteixin en pans. És la temptació del pa fàcil o de fer servir Déu per resoldre les necessitats humanes. La situació de gana i necessitat és ocasió de temptació per demanar miracles en profit propi. Esperar que Déu resolgui els problemes que nosaltres hem de resoldre. Guanyar el pa i repartir-lo a tothom, i si cal, lluitar perquè això sigui possible. No esperem que Déu resolgui amb una intervenció espectacular els nostres problemes humans. I també és la temptació de creure que amb el pa material, amb els béns materials, assegurem la vida, ja en tenim prou. Jesús afronta la temptació amb la paraula de Déu. No solament de pa viu l'home, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu. Si ets fill de Déu, tira't d'alta baix d'aquesta cornisa i els àngels ja se'n cuidaran. La temptació consisteix a reclamar signes espectaculars i que cridin l'atenció perquè s'accepti que és el fill de Déu, per creure en ell. Fixem-nos en la vigència de la temptació. Per creure, caldrien grans signes espectaculars que no ofereixin dubtes. Es proposa no acceptar els signes humans senzills i humils per viure la fe i proposar-la. I et puc donar tota la glòria i el poder d'aquest món. Adora'm i tot serà teu. És la dèria de tenir poder, encara que sigui pactant amb el diable. Per tenir poder econòmic, polític i glòria, cal vendre's els principis, els criteris, i, per tant, deixar l'Evangeli, pactar amb el maligne, el qui juga contra l'home i l'humanitat. Les temptacions expressen les possibilitats que tenim d'abandonar el camí de Jesús. Per això la Quaresma és necessària per tornar a Jesucrist. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Acabem d'escoltar el bisbe Francesc Pardo amb la seva reflexió setmanal i ara entrem de ple a la part local amb Arterià Brugada, el qual no sé què ens vol explicar o comentar en el dia d'avui.
Bé, a veure, estem en el marc de la Quaresma i, evidentment, tot el que puguem comentar doncs, està dintre d'aquesta línia. I aquesta setmana, el diumenge, aquest diumenge, se'ns presenta dintre del que és la Quaresma, sempre hi ha, podríem dir, un decorat de fons que ens ajuda a reflexionar sobre algun tema pròpiament de la Quaresma. Els dos primers decorats que hi ha és el d'aquesta setmana i el de la setmana que ve, un ens presenta el desert, diumenge que ve serà presentant-se la muntanya, el desert com a paràbola de la vida i també la muntanya com a paràbola de la vida i de la vida cristiana en concret. No? El desert, moltes vegades ens presentem a la nostra societat, veiem, pensem que la nostra societat doncs, és una disbauxa i veiem que hi ha molta gent que s'ho passa malament. No hem d'oblidar que tenim, no m'ho invento jo, sinó que tenim ben bé una quarta part de les famílies de la nostra societat que estan en el risc de pobresa. I per tant vol dir que hi ha molta gent que s'ho passa malament. I això no podem passar per alt. Per molt que siguem una societat avançada i una societat amb recursos, ens hem de donar que som, malgrat tot, una societat injusta. I tant de bo, des de la fe també, fóssim capaços de posar una mica una falca aquí per ajudar a transformar una mica aquesta realitat. Bé, estem en aquesta societat que té aquesta component, que evidentment tenim molts recursos, però que hi ha un mal repartiment. Com fer-ho? No ho sé, això també hi ha la feina dels que en són els professionals, però el que sí que no podem fer els cristians, i en aquest cas els que formem part de la parròquia de Lloret, és quedar amb la boca tancada, dir-ho a nosaltres, ja ens ho passem bé, i per tant els altres que s'espavirin. Nosaltres hem de prendre consciència, i aquesta és una mica la voluntat de la Quaresma, que estem també, que fem un camí conjunt en el desert, com el poble d'Israel. Sabem que és tot plegat una paràbola, però una paràbola de la vida. I que en aquest camí hi ha coses agradables, evidentment, però que és un camí que hem de fer de forma conjunta. I en aquest camí, evidentment, també ens acompanya, d'una banda, la persona de Jesucrist, amb l'Evangeli, amb els sagraments, etc. I d'altra banda, també, el que en diguem el gran mentider o el que és el gran engany, que és senzillament la temptació i el pecat simbolitzats amb la figura, diguem-ne, del diable.
L'expressió fer la travessia del desert simbolitza allò d'estar més sol que la una.
Bé, això pot ser una interpretació, però la travessia del desert les persones ben segur que més d'una vegada l'han hagut de fer. Ja sigui perquè hi ha problemes econòmics, ja sigui perquè hi ha problemes familiars, ja sigui perquè hi ha problemes de salut, ja sigui perquè hi ha problemes del que sigui. I per això que no hem d'oblidar que la travessia del desert hi és amb tothom i, a més, que l'hem de fer de forma conjunta. I això és, podríem dir, l'àncora que ens ha de donar esperança. És a dir, no estem sols en aquest camí, i ho fem com a poble de Déu en aquest cas, i ho fem com un poble acompanyats no per un Moisès qualsevol, que ja és dir, sinó per un Moisès que és ni més ni menys que Jesús.
La por és inherent, no?, a l'ésser humà?
Bé, la por, més que la por en si, és la por al desconegut. I enmig d'aquest desconegut, com a creients que som, nosaltres hi posem una llum d'esperança. Moltes vegades ho recordo, que nosaltres, quan som batejats, rebem una llum, que és la llum del Ciri Pasqual, que és una llum molt petita, però que aquesta llum, que encara que sigui petita, simbolitza també que no estem sols d'una banda i que d'altra banda aquesta petita llum ens ajuda a situar-nos, com aquella llum que posem sobre la taula del menjador quan se'n va l'electricitat o quan està totes les enfosques i no sabem com, quan acabarà aquella apagada de llum, doncs posem un llum, un ciri amb un got o amb un ampoll sobre la taula i allò no ens soluciona el problema de la claror, però ens ajuda a situar-nos. Doncs això és, sí que hi ha la foscor, sí que hi ha la por, però tot i així tenim una esperança, hi ha una llum al final del camí, i aquesta llum del final del camí és el que motiva, hauria de motivar que estem a acompanyar-nos els uns als altres i mirar de solucionar d'una forma més conjunta els problemes que puguem tenir personals, socials, etc.
Parlant de por o fins i tot pànic, aquests dies, coincidint amb la Quaresma, també coincideix el pas del coronavirus per aquesta zona. I la gent té no por, sinó pànic, o el següent.
No ho sé, el que hi ha, hem de tenir precaucions. I les precaucions que hem de tenir, que cal que es tinguin, són les que s'haurien de tenir habitualment. Ara, evidentment, s'han d'accentuar, o s'accentuen, i el que s'ha de mirar és anar a fer el ridícul. Què vol dir fer el ridícul? Bé, els metges mateixos han dit que no cal comprar mascaretes, que no hi ha aquesta necessitat, però sí tenir unes precaucions d'higiene, per exemple, el tocar-se. Clar, si no hi ha una proximitat familiar, no cal, per exemple, fer-se petons amunt i avall i fer-se abraçades i donar-se les mans. Això, per exemple, a l'Eglésia ja ho hem dit, alerta a l'hora de donar-nos a la pau, no tenim necessitat de fer-ho com ho hem fet sempre. I això s'ha dit no només a l'Eglésia d'aquí a Lloret, sinó que s'ha dit en altres llocs i fins i tot ja els bisbes ho estan dient, alerta a l'hora de donant-se la pau. Com ho podem fer-ho? Doncs senzillament saludant-nos una mica l'estil japonès, que és ben elegant, ben maco, i a més ens permet saludar-nos amb gent que no està a prop, i o bé saludant-nos així és una mica el tema de com fan els infants, aixecant la mà, o bé també doncs, fent una abraçada sense tocar-nos, és a dir, sense tocar-nos, simplement posar les mans sobre les espatlles i ja està. I això és una bona forma també amb les persones que hi ha una mica més de proximitat.
Igual que el tema de l'aigua beneïda.
Igual que el tema de l'aigua beneïda. Que al costat de l'Eglésia hi ha una font i aquella aigua la beneixo cada dia al dematí. Per tant, amb aquella aigua ja n'hi ha suficient els que volen aigua beneïda. El que no podem fer és tenir aigua beneïda dintre l'església, que la gent s'hi renti la cara, hi rentin monedes, hi rentin aliments, fruita, s'hi rentin les mans, etc. Això, evidentment, generalment, no ara, sinó generalment això no té res d'higiènic. I encara hi ha un altre tema que també he advertit a les persones que venen a l'església que han de tenir en compte, que són les persones que volen combregar directament a la boca, com si fos més digne que no pas combregar rebent el pa del cos de Crist a la mà. Què vol dir això? En principi semblaria que no té res de particular, però moltes persones, dels que volen combregar amb la boca, vulgues o no, sense voler, el que dona la comunió els hi toca la llengua, o els hi toca el llavi, i una mica de saliva sempre pot quedar. I després en ve una altra, i una altra, i vol dir que es poden anar també contagiant, el que fos.
És que sembla mentida, però totes aquestes gesticulacions, quan hi ha un cas d'aquestes característiques, comprometen, no?, la higiene.
Evidentment. Mireu, en els països que viuen aquesta situació més extrema, fins i tot han eliminat les celebracions. i sobretot les celebracions multitudinàries. Però d'altres països, que vull llegir també un informe dels bisbes de Filipines, que recomanen això: si us plau, la gent que vingui a combregar parant les mans, com un pobre davant del Senyor. Si volen combregar amb la boca, en el cas d'aquí a Lloret, els hi dic, poseu-vos al darrere, després si us voleu contaminar entre vosaltres, cap problema. Però en principi hem de respectar la gent que volen fer-ho d'una forma higiènica. I higiènica bé vol dir això. A veure, el respecte tant és per, davant de Déu, tant és la mà com la boca com el nas. Per tant, el que hem de fer-ho és en dignitat i en respecte amb tothom. I, en fi, fora d'això, doncs després hi poden haver-hi també d'altres elements de tenir en compte. N'hi ha d'altres de precaucions que cal tenir a dintre les celebracions. Ara per ara no se m'ocorre més, però possiblement hi ha algun altre que amb els dies també s'anirà doncs, precisant.
Per tant, des de la parròquia ja han tingut una primera actitud davant d'aquest anunci o crida que fan les autoritats sanitàries, eh? A l'hora
òbviament,
de...
això bé, no cal pas que ens ho hagi de dir directament cap autoritat sanitària, simplement aplicar el sentit comú i les normes d'higiene que s'haurien d'aplicar sempre. Però que ara, doncs, donada la situació, convé ser més, anar amb més precaució.
Pot minvar, fins i tot, l'assistència a les celebracions?
Jo el que tinc por és que entre una cosa i l'altra ens minvi tot plegat aquest estiu, que ens rebenti una mica la temporada turística i això, evidentment, afectarà més que la parròquia, afectarà la població de Lloret, i això és el més delicat, no? Per tant, a veure, comencem per tenir clar el que és perillós i el que no és perillós, però mirant de bé... A veure, no hem d'oblidar que possiblement a hores d'ara, en el nostre país i en els països occidentals, ha mort més gent per culpa del grip, especialment gent que tenen problemes, afectacions, diguem-ne, de pulmons o del cor o d'altres situacions, que davant de la grip, possiblement, hi hagin deixat també la pell, no? Però també s'han de tenir precaucions, no només per la coronavirus, sinó per les altres, ja ho he dit, per les altres malalties. I, evidentment, hi ha malalties que s'emporten molta més gent, com poden ser malalties infantils i així, en els països del tercer món, que ningú en fa cas, i que avui dia, amb vacunes que valen menys d'un euro, es podrien resoldre, però que no interessa doncs, que es puguin resoldre aquests problemes que moltes vegades l'UNESCO, o millor dit, perdó, UNICEF i així, doncs, han denunciat, i que s'ha de tenir en compte tot el tema de la higiene infantil i de totes les vacunacions, etc., que s'emporta cada any milers de mainada per culpa d'aquesta manca d'atenció als nens i nenes del tercer món.
També és actualitat a nivell local que el passat dilluns, en el ple municipal, es va donar suport unànime al dret a morir dignament i a despenalitzar l'eutanàsia. Sé que hem parlat en alguna ocasió d'aquest tema. Aquest és el perill que té vostè quan no hi ha un guió preestablert, perquè l'actualitat en certa manera mana, i també ens agradaria que donés la seva opinió.
Bé, ja ho vaig dir l'altra vegada, sí. I aquí fonamentalment el que es tracta és de respectar les persones, primer, respectar les famílies i sobretot, aquí hi ha un tema que és el més important, que les persones que sofreixen i que estan en situacions de malalties greus, que mai se sentin abandonades. I que sempre se sentin ateses. Tot el demés, em sembla que hem de respectar molt la consciència i que hem d'anar a molt alerta, donar fórmules preestablertes tant d'un costat com d'un altre, perquè de vegades ens pensem que donant solucions màgiques se solucionarà el problema, i evidentment el problema és molt més complex, i en aquest sentit doncs, hem de respectar, com deia ja l'altra vegada, com deia la setmana passada, les famílies i les situacions personals. I sobretot no deixar sols i acompanyar sempre, que sempre se sentin acompanyats i atesos les persones que viuen personalment situacions extremes de malaltia o de salut.
I d'altra banda, també en el mateix ple es va aprovar el pacte contra l'assetjament sexual. Clar, aquí parlem d'un tema que segur que tothom es posa d'acord amb quina és l'actitud que cal tenir davant d'aquestes situacions, però des del punt de vista cristià, la persona que practica aquest assetjament, clar, com el veuen? Com un malalt? Com un trastorn mental? És una debilitat humana?
Suposo que s'hi barreja una mica tot. Però, evidentment, el que s'ha d'evitar és que aquestes persones facin mal. I, evidentment, doncs, això és allà on s'ha de vigilar més i s'ha de recolzar les persones que se senten assetjades i mirar que la gent també, evidentment, allò que he dit sempre, que hi hagi un respecte als altres. I allò que s'ha dit també, aquell eslògan, un no és un no, i punt. I no vulguem anar més enllà. Bé, de cares a la vida parroquial, diguem-ne, deixant a part que aquesta setmana tenim la missa rociera que es fa amb motiu del Dia d'Andalusia, aquest diumenge. Això és una celebració que organitza l'Associació dels Pueblos d'Illora. Doncs també vull fer cas, vull fer notar que aquest dilluns, el dia 2, comencen a Santa Susana les trobades de formació que organitzem a nivell de les parròquies de l'arxiprestat i que aquesta primera xerrada serà el dilluns a les 9 del vespre i que ens presentarà Joan Maria Amic com dir i com explicar als altres per què crec en Déu. Serà la primera de les xerrades. I cada dilluns n'hi haurà una de diferents. L'altra serà, en Déu hi puc creure tot sol. Quina necessitat tinc de l'Església i dels altres? Si puc creure Déu tot sol, quina necessitat tinc de l'Església i dels altres? La tercera sessió, que serà el dilluns dia 16, serà sobre el camí de la increència cap a la fe. O sigui, per la persona que comença a creure i arriba a tenir fe. I finalment l'última xerrada, que serà el dia 23 de març, serà sobre Lloat sigueu o Senyor Nostre. O sigui, són les quatre xerrades de formació de les sessions formatives que fem els arxiprestats i que reuneixen persones de les diferents parròquies. Normalment són ja de seguida 60-70 persones que participen en aquestes xerrades de formació de les parròquies de l'arxiprestat, en aquest cas del Tordera. Mm-hmm. Blanes, Malgrat, Tordera mateix, Tossa de Mar, Lloret... El bisbat arriba fins a Arenys de Mar, sí. I Arenys de Munt. I aquí hi ha dos arxiprestats que fem moltes vegades activitats conjuntes, com aquestes xerrades, que ens facilita, doncs, tota vegada que d'aquí a Santa Susana, res, són 10 minuts, bueno, diguem mitja horeta, si volem, entre per ca i tot plegat, doncs mitja horeta curta, doncs, i després ens trobem també les persones de les diferents parròquies, normalment són persones que ja tenen responsabilitats a la vida parroquial i ens permet també poder fer coses més denses, a nivell popular, a nivell més de parròquia, ens hem de limitar i, esclar, perquè si aquí ho féssim aquesta activitat a nivell de parròquia, vulguem o no, serien poca gent i, dius, també els recursos i les persones que ho han d'impartir resultaria força carregós,
També, déu-n'hi-do, l'activitat que té el bisbat en aquest sentit, també.
Bé, això és l'arxiprestat, en aquest cas, perquè treballem els dos arxiprestats conjuntament i que ens permet, això que deia, fer activitats de més qualitat i, a la vegada, doncs, participar-hi, que també és un element de trobada, de relació, això que dèiem, les persones que són responsables de la vida parroquial, I bé, jo també voldria remarcar un dels punts que aquesta setmana, en motiu del Dimecres de Cendra, doncs, recordava la gent de la parròquia, que era el missatge del Papa Francesc sobre la Pasqua, no? Un missatge que ens convida a mirar amb esperança el misteri pasqual, o sigui, el que he dit d'altres vegades i el que presento. La Quaresma moltes vegades es presenta com quelcom de duresa, depèn d'allò de, ja ho deia la setmana passada també, d'amargar-se la vida, etc. No és això, és un camí cap a on? Cap a la trobada amb Jesucrist mort i ressuscitat, que ho celebrem, és simplement un camí de reflexió, de prendre en consciència, etc. Que això, de fet, ho vivim, el cristià ho viu tota la vida, no només aquests dies de Quaresma i de Pasqua, sinó constantment. Ara bé, aquests dies en fem un recordatori, en fem una reflexió, en fem un trajecte, un trajecte de reflexió. I això em sembla que també val la pena, i a més, la part de trobar-ho també a l'entrada de la parròquia, de l'eglésia parroquial, el missatge aquest també es pot baixar per internet, buscant missatge Papa Francesc, Quaresma 2020, es pot llegir en català, en castellà, o en italià o en anglès, depèn de cada persona, i és una bona reflexió per aquests dies. No és un text dens, és un missatge, senzillament, no té la densitat que pugui tenir una... Perquè dintre del que són els diferents documents pontificis, n'hi ha que són més densos, n'hi ha que són més planers, i això és ben bé, diguem-ne, una homilia, una reflexió que fa el Papa Francesc a motiu de l'inici de la Quaresma, que bé, és una proposta que cal tenir present.
Clar, com que el Vaticà també tenen els seus mitjans de comunicació, suposem que el Papa deu tenir el seu propi espai, també.
Sí, sí, evidentment, i no s'està de res en aquest sentit, vull dir, a part, diguem-ne, que és un home que és molt actiu, en els, a part de la ràdio que té el Vaticà, té la seva ràdio, a part dels mitjans i tots els documents de la Santa Seu, per exemple, es poden trobar buscant el link del Vaticà, busques allà i surten tots els missatges, tots els documents
estan
surten
allà.
Estan allà. Uh-huh. I per tant, i a més en diversos idiomes. I per tant, allà trobes les homilies que va fer diumenge passat o que ha fet durant la setmana, els trobes allà, del Papa Francesc o del Papa Joan Pau II o dels altres papes o Papa Benet, etc. Podem anar fins, em penso molt, que fins a començament del segle XX. I trobem totes les grans encícliques i trobem també això. I després, a més, ell també fa funcionar el Twitter, fa funcionar també el WhatsApp, etc. Bueno, evidentment, en aquests casos, jo
suposo
que ho fan de forma delegada. Ell també... Tinc entès que també pel seu compte té els seus contactes, com és lògic. Uh-huh. Però, evidentment, arribar a accedir en el seu número i així, suposo que ha de ser una mica més complicat.
Caram.
Arribar a la Santa Seu, parlar amb el Sant Pare, tampoc ho és tant, i de fet hi ha hagut persones d'aquí a Lloret que ho han pogut fer-ho personalment.
Però això no és tan fàcil, no? Tenim
entès. No, però simplement demanar, escriure, demanar-ho i esperar. Sempre es pot... I una cosa és anar, tenir una entrevista allà d'estar una hora i una altra cosa és que puguis saludar-lo personalment, etc. Només volia acabar de dir una cosa. De vegades, amb tot el tema de la Quaresma i així, i sobretot del Carnestoltes i de tot el que hi ha vingut... i la manera com es presenta la Quaresma, en principi es diu que volem ser una societat laica, però després te n'adones que hi ha escoles, que hi ha llocs que fan una burla de la Quaresma, presentant allò que en diuen la vella Quaresma, un avi amb set cames, i en fi, forma de bacallà, etc. Bé, a veure, sisplau, som una societat laica o som una societat que ens agrada fer paròdies religioses? I jo em penso que més que una societat laica hem de mirar de que sigui una societat laica, evidentment, però una societat laica no vol dir que no hagi de ser respectuosa amb les diferents tradicions. Que hi hagi un estirabot de tant en tant pot ser, però que per principi, doncs, quan arriba la Quaresma, els nens se'ls hi pugui ensenyar que és una vella vestida de bacallà i que té set potes, etc, etc, això no sé fins a quin punt és educar en el respecte als altres i en els col·lectius religiosos, o bé fer una paròdia, perquè això no ens atreviríem a fer-ho amb altres col·lectius religiosos sobre, per exemple, el Ramadan o sobre, o sobre altres costums que hi hagi vinculats a tradicions religioses. Per tant, Jo, senzillament, nosaltres hem d'estimar el que és nostre, en el cas que som creients, però també hem de mirar que la gent del nostre entorn, si no ho volen compartir, almenys que respectin el que s'està fent. I dit això, em penso que és senzillament desitjar un bon cap de setmana i una bona quaresma.
Queda dit, igualment.